molt bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que, tot i que no es pot dir en exactitud qui va ser el primer que va confeccionar els gelats, però la història ens diu que són tres les cultures que es remenen al bacallà? Entre els xinesos, els romans i els àrabs. Els sorbets, els granitzats i les begudes dolces fredes van ser les primeres preparacions que es van fer en forma de gelat. El que feien era barrejar suc de fruites silvestres, mel, i després hi afegien neu que havien guardat durant l'hivern en caves orientades cap al nord que es guardaven fins l'estiu. Els califes de Bagdad van anomenar aquestes begudes el nom de sherbets, del que prové el nom sorbet. Era una manera refrescant de prendre els aliments, encara que en un primer moment només estaven reservades a les classes més altes, i les fórmules es van convertir en secretes perquè els reis pagaven per ocultar-les. Els romans, que tant els agradava fer els granàpats, refredaven l'aigua i el vi en gerres de rissa que posaven en atuells amb neu. Segons l'epicuri Quintus Maximus Curcus, l'emperador Neró, va oferir als seus convidats un beuratge fet amb fruites, mel i neu que feia anar a buscar els seus esclaus als Alps. L'Antic Testament ens parla d'un diàleg entre Isaac i Abraham, on Isaac li ofereix a Abraham llet de cabra amb neu i deia: «Menja i beu, que el sol és fort i així et podrà refrescar». S'entén que seria una mena de granitzat, ja que diu menja i beu. Però el gelat? El gelat es creu que el va importar el senyor Marco Polo d'un dels seus viatges a la Xina, que va retornar a Venècia a l'any 1295. Es tractava d'un producte dolç, elaborat amb llet, i que Marco Polo deia que els xinesos l'apreciaven molt. Aquests no barrejaven suc de fruites en neu, sinó que refredaven el producte en recipients que hi havia aigua gelada amb salnitre i que feien donar voltes. Quan Catalina de Mèdici es va casar amb l'Enric II de França, el seu cuiner va portar les receptes de gelats a les corts franceses, i una neta de Catalina es va casar amb un príncep anglès, i així van arribar els gelats a Anglaterra. Però l'autèntica consagració del gelat es va produir el 1660, quan un notable sicilià, el senyor Procopi, va instal·lar-se a París en un cabaret, Le Procop, on oferia una àmplia gamma de sorbets i gelats. Un temps més tard, va començar a ampliar el negoci amb joves que portaven aquests carres que encara veiem en algunes capitals europees, que servien per oferir els productes a les grans dames parisines. A l'estat espanyol, el sorbet va arribar gràcies als àrabs, especialment al Regne de Granada, on recullen la neu de Sierra Nevada i la barrejaven amb sucs de fruita i algunes espècies com la canyella, l'anís, el fonoll o el clau. Caram, com ha evolucionat això del gelat. I és que un bon gelat. Comencem?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut, tothom!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida
i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un programa que ens agrada ser un bon restaurant, un bon hostal o un bon hotel, on hi ha bon menjar i bones migdiades. Comencem buscant en Víctor Torres a veure on serà avui i què ens cuinarà. Després, un indret vitivinícola amb el senyor Jordi Bort, el nostre sommelier de capçalera. També anirem a buscar la Virgínia Ruiz amb el seu gastronari, a veure què ens porta, i en Jordi Àviles, el gastropíndoles, amb la seva guia Virgínies. Clar, 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 la guia Virgínies per anar posant un restaurant a aquesta nostra guia. I després anem a veure, ui, un terratèmol, la Ada Parellada, perquè ens ha d'explicar unes quantes coses. Aquesta dona avui ens ha d'explicar, primer de tot, la història dels Parellada. Sí, 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 que ja vam saber que el pijama se'l van inventar ells. Després hem de parlar de sostenibilitat i de malbaratament alimentari. Clar, perquè és que una tertúlia, un reportatge com el d'avui, que el anem a fer a Camp Parellada, allà a la Font d'Europa, és així, clar que sí, de tertúlia, entre amics de cap i pota, de trinxat, de truites de cama secs, vés a saber, i això sí, de bona companyia. Apa-siau!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Javier Torres, què tal, com estàs?
Doncs avui molt fresquet, la veritat. Un gustàs estar per aquí al Ripollès.
Gustàs. M'agrada el català nomenclàtor d'en Víctor Torres, el cuiner nòmada de Catalunya Ràdio. A veure, i què hi fas per aquí del Ripollès?
Doncs a part de patejar la llengua, tinc uns clients que m'han demanat, que estan fresquets, però volen continuar estant-ho, i volien un plat amb poltre.
Home, poltre, bo. Jo el tinc a prop de casa, per tant, i qui on te'l agafaràs? Ja, a veure si em dius la veritat, perquè com que jo sé qui ven poltre, perquè té, diguem, uns bons poltres ecològics fantàstics, ja amb qui li compres el poltre?
T'he de dir que només n'he trobat un, i ben fàcil, en Joan Moret.
Ah, hombre, Joan Moret, fantàstic. Escolta'm, i quina peça agafaràs per fer el tartar?
Doncs no em complico, i tampoc cal gastar-se ninguna fortuna. Ninguna, ui, mare de Déu, en Pompeu Fabra ara està... Ah!
Espera, un moment, sí, que li foti un parell de gardeles, sí, vale, bueno, quan acabi, en tot cas, és que no està aquí, no, que és el Ripollès, sí. Moment, Víctor, un moment, sí, vale, sí, d'acord, molt bé.
Poltre, crustó, que és el que em picaran a mi, fem servir crustó de poltre, el tallem a ganivet, ben primet, ojo, no seguiu la veta de la carn, que això sí que és el pitjor que podeu fer, perquè menjareu xiclet fins al dia del judici final.
Molt bé, tenim la carn o crustó de poltre, sense els filaments, ben talladeta, gabinet, allò pim-pam. Va, vinga, quins amaniments posem en aquest tàrtar?
A mi m'agrada cada vegada més fer les coses amb molt poca història o amb molta. En aquest cas, com que volíem que lluís la carn especialment, que és molt intensa, li farem una mantega d'herbes, un bon rajolí, no xorro, en aquest cas li posaré com un martini, ¿vale? M'agraden aquestes notes així una mica més amarants. I poca cosa més. Ve de pebre i la mantega aquesta d'herbes, ara te l'explico.
Espera, ja, a veure, tenim el poltre, sal, pebre i un rajolí de vermutet, d'acord, ben amanidet. I la mantega aquí com l'integrem? No ho entenc.
La mantega l'he deixat pomar, que és a dir, la deixem fora de la nevera, no gaire, perquè amb aquesta calor, però bueno, aquí dalt s'està bastant bé. Simplement que quedi ben tova, com si fos una crema d'aquestes per la cara, i li afegim totes les herbes fresques que vulgueu. Jo, en aquest cas, doncs, he agafat estragó, una mica d'anís, fonoll d'aquest dels marges, una punta d'alfàbrega i pell de llimona, que és el que acostumem a trobar. La pell de taronja també li va molt divertida. O la de llima. El que passa és que la pell de la llima és una mica més difícil de posar perquè normalment no tens espai per treballar, però queda molt bé. Agafes tota la carn i simplement ho treballes tot ben junt. La mantega es fondrà una mica més amb la temperatura de les mans. Si ho pasteu amb una llengua d'aquestes pastisseres, és més net, però no queda igual. Necessitem que la carn deixi anar una mica de proteïna. Això es dona amb les mans.
Clar, jo crec que aquí el que important és el que deies. Clar, jo m'imaginava la mantega, que a més no s'integra amb la carn, però clar, si em dius que està tan a punt de pomada i estem a l'estiu, per tant, aquesta mantega ja es pot integrar aquí amb tot el magre, ara ja ho començo a dallonsir.
I nevera, anant-li donant cops de nevera, si veiem que ens està passant de temperatura. Això ho veureu molt de pressa, perquè agafarà un color d'oli que no ens interessa res. Una vegada tenim això, ho deixem a nevera un altre cop.
Però, escolta'm, i quan un vegada ho tenim això, ja no ens hem de menjar-ho amb un bon pa?
Sí, millor ben ràpid, evidentment, però us podeu donar un marge i anar posant taula o el que vulgueu.
Fantàstic, moltíssimes gràcies, Víctor. I escolta'm, dona-li records a Moret.
De part teva.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Ward, molt bones.
Molt bones.
Què tal, com va tot?
Molt bé.
Escolta'm, el fuet fantàstic, eh?
Ah, meravellós.
Genial.
Llàstima que només et vaig deixar la part del final.
Sí,
però...
ja, bueno, això ja en parlarem un dia, ja ens anirem a parlar. Escolta'm, ara que m'has fet pensar, fa dies que no parlem d'una enòloga. Algun dia hauríem de parlar-ne, eh?
Sí, doncs mira, et porto la persona que més o menys em demanes, perquè et porto una família que fa uns anys van decidir fer un projecte molt ambiciós a la zona de costers del Segre.
Bé.
No s'hi dedicaven ben bé a la vinya, però sí la seva tradició familiar s'hi dedicava, i amb aquesta trajectòria la van voler recuperar els pares d'aquesta noia, i van crear un celler que es diu Mas Blanc i Jové. I al capdavant, entre d'altres, hi ha la Sara Jové, que és la filla d'aquest matrimoni, que va fer i fa un vi molt expressiu.
Expressiu, a veure...
Mas Blanc i Jové, el celler, la Sara Jové, i fan un vi molt expressiu que es diu Saó Expressiu de l'any 2011, el que t'he portat jo avui. Un vi de Garnatxa, Cabernet i Tempranillo.
Escolta'm, a mi m'agraden aquests llocs, diguem-ne, aquests cellers, que a més, veus, per exemple, diguem-ne, a nivell usuari meu, no és un celler molt conegut. En el teu món sí, no? Sí. Però en el meu no tant, no? I m'agrada perquè el nostre sommelier de capçalera també ens aporta, diguem-ne, cellers que no són tan coneguts, i m'agrada aquest Mas Blanc i Jové. Escolta'm, aquest vi què?
Aquest vi és un vi, de, com et deia, d'una tradició familiar, de recent creació, és un celler dels principis dels anys 2000, però que tenien els seus padrins, com en diuen a la zona de Lleida, ja eren pagesos, i a més barregen, és un celler molt, molt interessant per visitar la subzona de les Garrigues, perquè ells són uns amants de l'art i sempre tenen moltes escultures d'art al voltant de les vinyes, i de fet fan algunes exposicions. I en aquest cas és un vi negre molt expressiu, com molt bé diu el seu nom, amb un predomini de la varietat Garnatxa i sobretot amb una particularitat, que és les notes de frescor que té aquest vi, tot i ser, en aquest cas, la collita que jo t'he portat de l'any 2011.
Doncs visca Costers del Segre i visca Mas Blanc i Jové. Gràcies, Jordi.
Gràcies.
Apa, siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen El Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
Escolta'm, tinc una calor que avui m'agradaria que ens parlessis de la S de sopes.
Sopes, escudelles, cremes... Se'n fan arreu del món. A casa nostra, cada temporada té la seva particularitat recepta amb els productes que ens ofereix el mercat, això sí, l'horta. Encara que cada vegada més obrim nous horitzons als receptaris d'altres indrets. I això enriqueix també la cultura gastronòmica, per què no? Així ja podem dir que el gazpacho és un plat internacional. Les sopes calentes restauren el cos de la fredor dels hiverns, mentre que les fredes ens refresquen de les caloroses temperatures que arriben als mesos d'estiu. Aporten gran quantitat de vitamines. En el cas del gazpacho, altres ens donen energia necessària per passar el dia, com els ajo blancos, o altres ens donen nous matisos al paladar, com una sopa de papaya amb un magret d'ànec curat.
Sigui com sigui, per això hem de tenir en compte algunes coses. Si et sembla, fem un decàleg.
Fem-ho. Podríem fer, primera, ja que ens mengem les verdures crues, mireu que siguin el més ecològiques possibles i ben rentades, això sí, proveint-nos dels mercats de pagesos que trobareu a tot arreu de Catalunya. Cada vegada més es troben més mercats ecològics i productors que es porten les verdures directament de casa. Segona, vigileu que estiguin al punt òptim de maduració, ja que si no, el perfum i el sabor no és el mateix. Tercera, no feu sopes amb verdures passades de maduració. Un cogombre massa vell, ple de granes, ens farà uns gazpachos que ens tornen a la boca i és força desagradable. Quarta, combineu verdures, fruites, que tinguin gustos que s'avinguin. Tomàquet amb maduixots, o amb síndria, meló i cogombre, papaya i préssec, porro i poma, etc. Cinquena, no us oblideu de les sopes clàssiques, que ben elaborades són sensacionals. Una bona vichy suar, una sopa de tomata, un rajo blanco, gazpachos de totes menes, la combinació que més ens vingui en aquell moment.
I una cosa important, Virginia, aquí, que sempre pensem, quan pensem en cremes, pensem molt amb el fred, i en canvi aquí estem veient que hi ha moltes sopes també que ens refresquen, sobretot ara a l'estiu. Tenim per això també, podríem dir, dos tipus de sopes, no? O podríem diferenciar, i fins i tot podríem dir tres, però són, per exemple, les sopes o cremes que es fan a partir de productes crus i els que es fan a partir de productes cuits, no?
Sí, exacte. Per dir-ho senzill, podríem dir que tenim les sopes que hem cuit i les altres. Quan parlem de sopes fredes, hauríem d'evitar sempre freda de nevera. Vull dir, una cosa és un freda i l'altra és, quan la traiem de la nevera, perdrem moltes qualitats organolèptiques. Vull dir que atemperem-la una mica, uns 20 graus. Si es prenen molt fredes, doncs una gran part dels aromes no les trobarem al paladar. Setena, podem combinar com a guarnició amb les sopes i cremes tot tipus d'ingredients que us ajudaran a fer un plat únic. Proteïnes com el tofu, o un pit de pollastre, unes sardines, anxoves, cereals com el pa, el cuscús, o la fruita seca, que a part us donaran altres sabors i combinarem l'aport de proteïnes que ens falta. Vuitena, juguem a saonar amb sals o condiments de diferents, com la sal d'api, la sal de bolets, la sal amb algues, el tamari, la salsa de soja, el miso o el gomassi o la barreja de llavors. Fareu gastronomia amb tocs saludables i a la vegada un toc diferent. Novena, posades a dins d'un recipient que conservi la temperatura com un termo, obteniu un plat ben saludable per menjar fora de casa. Desena, jugueu amb les densitats. Sopes líquides, les podeu prendre amb un got o una tassa, i sopes més espesses, perquè no, amb un bol o un plat soper amb una cullera.
Tu què ets, d'espessa o de líquida?
Depèn el temps, no?
Ara l'estiu més líquid, no?
Exacte, l'estiu més líquid i a l'hivern agafem una bona cullera.
Moltíssimes gràcies, Virgínia, per aquest decàleg de les sopes.
La Fonda. Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Molt bona, Jordi Ávila.
Què tal, Pep, com estàs?
Bé, aquí, fresc com un pèsol.
No, ja et veig.
A l'estiu, fresc com un
no,
pèsol.
No, i veig que l'estiu t'escau molt bé, eh?
Sí, estàs, sí, el que passa que...
Bueno, això no. S'està fregant la panxolina, no cal. Això sí, no cal que ens ho mirem. Nosaltres dos obviem aquesta...
Sí,
aquesta coseta l'obviem.
Tu i jo estem fent el mateix motllo, eh? Eh que sí?
Jo diria que sí.
Sí, sí.
Les samarretes ens van bé, tots dos, eh? Podem compartir roba.
Però gairebé serem dos XL, eh? Vull dir que... Això t'haig de dir que, tot i que aquí, moltes vegades, a la Guia Virgínies, quan parlem de plats, diguem-ne, d'aquells que molt i molt bé, també ens agrada la verdura, eh?
La verdura, sí.
Quan la fan bona.
Escolta'm, ara m'has allò que diuen, m'has picat. Sí. Perquè el proper dia, avui no, perquè vinc a parlar avui de carnassa, però el proper dia parlarem de verdureta, si et sembla bé.
Doncs, si avui parlem de carnassa, què hi posem?
Avui posarem, mira, per, ubiquem a la gent.
A veure, ja.
Pla de l'Estany, que hem parlat del Pla de l'Estany alguna vegada.
Alguna vegada, sí.
Doncs deixem Banyoles i agafem la carretera de Malianta, carretera Malianta, i ens anem fins a Esponellà a veure l'Ester de Can Roca d'Esponellà.
L'Ester, escolta'm, que...
Jo sóc molt fan de l'Ester de Can Roca, eh?
Aquest confinament que hem passat ens ha fotut... Bueno, escolta'm...
Unes receptes...
Que sembla amb Marc del Cuines...
No. Em fota tant d'en Nando Jubany, que ha sigut el gran cuiner mediàtic del confinament, però estava l'Ester allà que li feia ombra, perquè l'Ester s'ha passat un bon confinament cuinant i cuinant aquests plats de Can Roca d'Esponellà. Cuina tradicional catalana, cuina del xup-xup, cuina del bon fer, amb la seva cuina econòmica, aquella cuina econòmica que ella va fotent aquells tronquets d'alzina, aquells tronquets de fusta per aquella cuina del xup-xup. I jo, si parlem de Can
Can Roca d'Esponellà, t'haig de parlar dels rostits, evidentment. T'haig de parlar de, pues, mira, del rostit d'ànec amb naps o el mític plat de pollastre rostit, que és una meravella. Aquell pollastre rostit. Del pollastre de pagès. Sí, aquí ja comencem, que és un senyor pollastre. Ja veus un cert volum de pollastre.
Aquell
ja.
Que l'has de mastegar.
Sí, eh? Aquell que l'has de mastegar. Però ella què fa? Amb la cuina econòmica el deixa allà i el deixa que vagi fent el xup-xup. Amb una ceba caramelitzada, amb unes prunes, amb unes panses, i és una meravella. Un pollastre que li donaríem a qualsevol persona de casa i el deixaria dur com una mala cosa, perquè es pensa que és com un pollastre qualsevol que es cuina pim-pam. No, cuina de tranquil·litat, cuina de la iaia, i una meravella. Saps aquell pollastre que es separa la carn de l'os? Mira, estic salivant. M'ha vingut aquesta salivera.
A més, et diré una cosa. És bo anar a Can Roca d'Esponellà perquè després pots fer una cosa, i és anar-te'n a veure uns dels millors olis de Catalunya. A Catalunya tenim molts bons olis d'oliva verge extra. Des del Delta de l'Ebre fins a l'Alt Empordà. Des del Baix Empordà fins a les Planes de Lleida.
Sí, senyor.
Però
sí, senyor.
Ja que fem territori avui, parlem també de Mas Auró. No?
Mas Auró, un oli fantàstic, un oli... Jo diria que és un... Cada oli representa aquella part de territori que està, no? Si està ben fet. I el Mas Auró és un dels olis més singulars que hi ha en el país. Una potència, un gust... Home, l'Ester d'Esponellà no podria cuinar amb un altre oli, ara hem de ser francs. L'Ester d'Esponellà s'ha fet una mica de raconet allà al menjador perquè la gent vegi els productes que gasta, i l'oli del Mas Auró el té allà posat perquè diguin, ep, aquest oli és una meravella.
Doncs està molt bé perquè, mira, amb les xarxes, diguem-ne, a vegades ens serveixen per reivindicar, i reivindicar d'on comprem els productes que tenim al restaurant o que comprem cadascú a casa nostra, i està molt bé que la gent vegi en quin producte es treballa l'Ester aquí a Can Roca d'Esponellà, que entra en aquesta gran guia Virgínies de la cuina catalana. Gràcies, Jordi.
Oh, no, res a dir, i fans de l'Ester, i fins la propera.
En deute, verdura,
En deute, vinga, verdura. Farem verdureta.
Va.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Bé, avui he citat jo l'Ada Parellada, aquí a Granollers, a la Fonda Europa, perquè m'expliqui una miqueta, després de veure aquella exposició que ens va explicar de què mengem avui, perquè m'expliqui una miqueta les històries de la Fonda, les històries dels Parellada, i parlem una miqueta d'una cosa que ens va quedar allà en el tinter, que era el malbaratament alimentari. Mira, ja la tinc aquí. Ada, què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé. Que bé que estiguis a la Fonda. Ah, som-hi, entrem.
Escolta'm, aquí en aquesta Fonda tan bonica, que a més t'haig de dir que hi he estat jo perquè hi ha un hotel aquí amb unes habitacions fantàstiques, aquí hi ha un dia de bullici per esmorzar que, si no recordo malament, és el dijous, no?
Dijous és espectacular. Ara, amb la pandèmia no ho hem pogut tenir, i tant que ho hem enyorat, saps què et vull dir? Però el dijous ancestralment és el dia de mercat. Nosaltres a Granollers és una cruïlla de camins, Puigcerdà, des del sud de França fins a Barcelona, doncs per aquí passava la carretera, i el mercat era fonamental. I per tant aquí doncs s'ha generat tota una cultura, tota una història de mercat, i alhora doncs hi ha una gran vinguda de gent, ve moltíssima gent, sobretot persones a vendre bestiar, a vendre fruita i verdura, a vendre persones del sector primari, i de tota la vida nosaltres a la Fonda els hem acollit amb un esmorzar de forquilla, que avui és més turístic que necessari, però realment doncs, que era meravellós, i és meravellós veure un dijous una esmorzada de forquilla a la Fonda, el que es menja i com es menja.
Escolta'm, jo m'estic imaginant el bullici d'un dijous aquí a la Fonda Parellada, perdó, la Fonda Europa, però també m'estic imaginant una mica la història dels Parellada, perquè clar, l'Ada Parellada, en Ramon Parellada, la Fonda Europa, ara jo deia Camp Parellada, els Set Portes, explica'ns una miqueta això, els que no coneixem tota la història i tota la família, com està? A veure...
Si alguna cosa portem a la motxilla és història, això ja t'ho garanteixo. O sigui, jo he tingut el privilegi, perquè per mi és un privilegi, de néixer diguéssim, a la Universitat del Gust. No, però vull dir que amb un establiment extraordinari, amb una història meravellosa. I això és una casualitat, això és una sort, on... I som des del 1771 i sempre de la mateixa família. Tot ho va començar una dona, la Cecília. La Cecília era pagesa, estava a Palou i es va arruïnar. Parlem de la filoxera, es va arruïnar i l'únic patrimoni que li va quedar, l'únic, va ser una bota de vi. Tenia un parent a Granollers, Palou és una pedania de Granollers, ara, però era un poble. Tenia un parent a Granollers i li va deixar els baixos de casa seva, doncs perquè ella amb aquella bota de vi doncs fes alguna cosa, i ella va descobrir un miracle, que la bota de vi a pagès es venia a doll i a ciutat es podia vendre a gots, i va veure el miracle de l'hostaleria.
La Cecília va aprendre màrqueting en 5 minuts.
La Cecília va aprendre a sobreviure. Perquè el nostre ofici sempre ha acollit a persones amb necessitats, és a dir, jo estic orgullosa de que nosaltres tinguem un ofici que pugui acollir persones doncs que no tenen espai en altres negocis o en altres oficis o en altres feines, no? I la Cecília doncs va en un moment de molta precarietat, de molta necessitat, va descobrir que l'hostaleria també la va acollir, l'hostaleria la va acollir. I això és molt bonic, és un ofici d'acolliment fins i tot en això.
La Cecília va començar a vendre vins a gots i en algun moment es devia posar a cuinar. Perquè, escolta'm...
Ho va haver de complementar, va començar a complementar-ho, tot comença així, pas a pas, va començar a complementar-ho amb petits mossos, el que fem tots, i va anar excel·lint. La Cecília va tenir un fill que també s'hi va dedicar, i aquest fill va tenir un altre, un fill, per tant, el net de la Cecília, aquí comença, diguéssim, el clan de cuiners. Com que el seu pare ja va néixer en una casa que ja anava bastant bé, perquè això de vendre vins a gots, doncs ja va poder anar a escola, ja va anar bastant bé. El net es diu Isidre, i l'Isidre va ser un gran cuiner. Es va formar a la Maison Doré, el Justin, l'altre restaurant de referència de Barcelona, i encara conservem la carta que el va acceptar com a aprenent, que s'havia de pagar per ser aprenent. I va aprendre l'ofici de cuiner en el millor establiment de Barcelona. Durant 2 anys va estar d'aprenent. Això li va donar certa fama, és com si anés al CIP, a casa, a la teva escola, que llavors ja tens un prestigi, ja pots anar a fer, ja et criden. I va ser com un Ferran Adrià, perquè va tenir molta fama, va transcendir la seva fama, i el contractaven per fer bolos d'esdeveniments per Catalunya. En un d'aquests bolos, a Caldetes, va conèixer la seva dona, la Dolores. La Dolores es van casar, no sé si van fer Pasqua abans de Rams, però la qüestió és que es van casar i la Dolores va venir a viure. Però alerta, la Dolores era filla d'una fonda i era pubilla.
Una de les coses que t'hem sentit més a parlar els últims anys, no ara, sinó els últims anys, ha sigut del malbaratament alimentari. Tant de menjar que s'arriba a fer malbé, no en una cuina de restaurant, que també podríem parlar-ne, sinó també a les cases, no? En les botigues. I, en canvi, tanta gent que, diguem-ne, que malauradament no té res per menjar. I això és una cosa que preocupa molt a l'Ada i preocupa molt a tot el món, no?
A mi em preocupa molt, perquè jo m'estimo molt els aliments. Jo he nascut entre llobarros, entre bledes, perquè aquesta casa, tu Pep, hauries gaudit moltíssim els peixos que hi entraven. Pensa que aquí nosaltres, a la Font d'Europa, podíem fer molta facilitat 1.000 coberts al dia, i això vol dir un volum i a més una qualitat extraordinària. I, per tant, a casa meva m'han transmès no només l'amor a l'ofici, sinó l'amor als valors dels aliments. Els aliments tenen molts valors. Cada vegada que mengem, quan mengem un pa, un tros de pa, aquest tros de pa a darrere hi porta una càrrega, hi porta el valor de l'esforç. Hi ha hagut una persona que l'ha fet. Hi porta el valor, bueno, hi porta una despesa mediambiental. I porta un valor ètic, podria menjar-la una altra persona si nosaltres l'acabem llançant. I porta un valor fins i tot religiós, en alguns casos. Per tant, els aliments tenen molt més valor més enllà del seu preu. I penso que nosaltres hem de treballar per recuperar aquests valors. Com et deia, tu pots causar... És veritat que tota la cadena alimentària hi ha malbaratament alimentari per moltes causes. La restauració també, per descomptat. Però es pot generar malbaratament alimentari malgrat tu no llencis res en la teva decisió de compra. Això és molt fotut de sentir, també. Això potser és una mica més llarg, però el que et vull dir és que nosaltres hem de, per aconseguir reduir el malbaratament alimentari, hem de militar en diverses històries. Hem de militar en proximitat, perquè el fet de no ser tan... que no ens calgui tan importar aliments ajuda de debò, ajuda a equilibrar l'oferta i la demanda.
Una de les coses ara que a vegades ens passa també i que ens fa plantejar o ens fa pensar potser malament és que, bueno, com que ja es recicla, no? És a dir, per exemple, tu i jo ara estem beguent aquí una cervesa sense alcohol i una aigua amb dues ampolles que són retornables, no? Quantes famílies avui en dia, per exemple, compren una beguda amb ampolla retornable o amb ampolla que es recicla? Això ens hauria de fer pensar, perquè jo l'altre dia se m'ocorre pesar el grams que tenia una llauna d'aquestes de cervesa, i clar, són 18 grams d'alumini que ens podem prendre en menys de 2 minuts, no? I l'alumini ha vingut a algun lloc i anirà per a algun lloc.
A veure, no qualsevol temps passat va ser millor, però sí que hi ha una saviesa que nosaltres hem heretat i que hem de valorar. És a dir, el fet de... té molta lògica retornar. La té, perquè quina necessitat hi ha de llançar aquesta ampolla de vidre? Té molta lògica comprar d'oll. Molta. Perquè quina necessitat hi ha d'envasar cada un dels productes que comprem? Té molta lògica comprar a mercat, perquè quina necessitat hi ha d'embolcallar un enciam quan ja porta el seu propi embolcall, que són les fulles exteriors? Jo mai animo la gent a cuinar peles de plàtan, saps què et vull dir? Pells de plàtan. No, què podem fer amb les pells de plàtan? Llença-les a l'orgànica, no cal matar-t'hi amb la pell de plàtan. El problema és tots els plàtans que llencem, no les pells de plàtan, perquè la pell de plàtan és l'embolcall propi de del producte. Per tant, és ben lícit, doncs, desprendre-te'n, perquè és on ha anat a petar, doncs, totes les possibles brutícies del trasllat o el que sigui. El que et vull dir és que mirem una mica què es feia abans, perquè hi ha molta saviesa i no tot és millor, però hi ha coses que caldria preservar, i el retorn de la reutilització n'és una.
Clar, hi ha una altra cosa que ara parlaves del menjar, no? A vegades, moltes vegades, no sabem el que comprem. Per exemple, tu ara parlaves d'un enciam, però jo no recordo l'últim enciam que he vist sencer en una gran superfície, no? És a dir, ara amb una gran superfície, i això no li hem de donar la culpa a l'empresari, sinó, escolta'm, els consumidors som els que comprem, i si en lloc de comprar un enciam sencer comprem una bossa d'enciam, el que farà el venedor, l'empresari, és vendre bosses d'enciam.
És que ja ho has dit, és a dir, nosaltres com a consumidors, malgrat valorem la comoditat i valorem que sigui assequible el preu, etc., hem de saber que tenim una responsabilitat en cada compra que fem. I aquesta que tu has esmentat és la comoditat. la comoditat és una... Jo per això deia que ara no em volia allargar, però la comoditat és una de les causes del malbaratament alimentari. És a dir, per altra banda, l'enciam trossejat ha fet augmentar el consum d'enciam a les cases. O sigui, té una part bona i té una part que no ens va bé, no ens agrada tant, oi? Que no, perquè està envasat i tot plegat. Però alhora, el tenir-ho bo i a punt, doncs fa augmentar el consum. Penso que un dels errors que cometem és que intentem reproduir el model d'aquella dona que abans es cuidava de l'alimentació integral de la família, i volem fer la seva tasca assumint tota la feina nosaltres i reproduint la seva manera de fer, fent un inventari quotidià del rebost i de la nevera i anant a comprar allò que li falta. Aquesta dona, un cop arribava a casa, feia el plat del principi al final. I llavors, bueno, totes les altres tasques de la llar per descomptat. Què passa? Que nosaltres amb aquest model, que ens sembla molt lògic, ens és absolutament no vàlid aquest temps que nosaltres ara vivim tant, amb tanta intensitat i tan brugit. No? Jo us proposo el model de la restauració. És una mica estrany el que t'explicaré, però tu quan vas a un establiment... te seus a taula i demanes obres la carta i demanes una fideuà. I aquesta fideuà t'arriba al cap de 8 minuts. Què pot haver passat? Doncs mira, doncs que a la cuina hi hagi 10.000 fullers del bosc que et facin una fideuà al minut. O et pot haver passat el que passa, que nosaltres a la restauració, en el món professional, tenim la mise en place, oi, Pep? Tenim tot preparat, tot avançat. Tot avançat per tal que en el moment que ens demanen la fideuà juntem les coses... i en 8 minuts la tens. Per què no ho fem així a casa? A casa us proposo cuinar amb dos temps. Ara em diuen batch cooking. A mi em fot una vomitera aquesta paraula que no vegis. No per res, sinó perquè això és més vell que el napeu i no cal posar-li un nom, però sí que ens facilitaria molt la feina. Tu vas al mercat, compres l'enciam i amb la tranquil·litat i la no urgència d'haver-te'l de netejar per menjar-lo aquell vespre o cap d'una hora, tu el neteges i l'arregles amb tranquil·litat i el tens entre dos papers humits a la nevera i t'estàs fent la teva bossa d'enciam.
És que és molt curiós perquè això a la meva època li dèiem mise en place, no? I ara m'has dit que es diu batch cooking a casa.
Batch cooking és aquest nom que n'han tret ara, que a mi m'encanten els americans perquè sempre ens passen la mà per la cara i em posen un nom que la gent... que són uns cracs amb la comunicació. Nosaltres som uns petardos amb la comunicació. Jo en deia abans fons de nevera, que no es tracta de tenir ja la fideuà feta, eh? No. Es tracta de tenir les bases, és a dir, tota la verdura escaldada, de tenir doncs l'enciam net i protegit, de tenir els bolets saltats, de tenir un sofregit, de tenir un brou, i després de tenir fins i tot les patates bullides en pell. I llavors, al llarg de la setmana, com que anem molt bojos, perquè no existeix la cuina ràpida, tots aquells llibres que diuen cuina en 5 minuts, és l'únic que és per vendre, però només és el títol, perquè dins és impossible cuinar en 5 minuts. El que sí que existeix és la cuina organitzada, i nosaltres que ens hem dedicat a la cuina professional ho sabem, que els millors restaurants són aquells que no fan la cuina al moment, que fan algunes coses al moment, però tot està molt preparat, i els pitjors restaurants són els que pretenen fer-ho tot al moment i al final no menges mai. Per tant, la cuina organitzada, que vol dir les teves preparacions, i a casa igual, a diferència del restaurant que ho fem cada dia, a casa ho faràs un cop a la setmana, però podràs cuinar amb el temps que precisa, que necessiten els aliments per ser cuinats, amb la tranquil·litat, posant-te música, perquè no tens la premura, la urgència de menjar-t'ho immediatament. T'ho menjaràs un altre dia. Que perds nutrients i més diners i més recursos perds si acabes llançant l'enciam a la nevera perquè no has tingut temps de netejar-lo.
Clar, el que passa és que en molts indrets, en moltes cases, el que ens passa avui en dia és que necessiten tant de temps per fer feines que abans no fèiem. Abans, jo recordo, per exemple, fa uns dies estava amb un formatger català que fa temporada a Suïssa i ell em deia... aquí no fa falta que anem a fer ni jogging, ni trekking, ni res d'això de l'ING, no? Per què? Perquè a l'hora de treballar ja ho fem, això. Però clar, ara la gent d'avui en dia necessita, treballa assegut, i clar, evidentment estic generalitzant, no? Però molta gent treballa assegut, llavors necessita 2 hores al dia per anar a fer l'exercici, per anar a cremar el que no fe, el que no feia. Per tant, aquestes 2 hores que, o una hora o mitja que una persona necessitaria per pensar a veure què vol menjar, per anar a comprar i per anar a preparar, potser l'utilitza per una altra cosa, no? I, però aquí hi ha una cosa molt clara, Ada, que és que tots tenim 24 hores al dia.
A veure, Pep, jo penso que... Per això parlava de que els models han canviat. Tota la vida hi ha hagut 24 hores i, per tant, el temps és el mateix. Ara sempre dic, és que no tenim temps. El que no és la teva prioritat. Però jo també ho comprenc. Mira, tenim a l'abast molts estímuls i està molt bé caure-hi de quatre grapes. A mi, quan la gent em diu... jo dic, per què no tens temps? I em diuen, per què faig esport? Perquè atenc els meus amics, perquè vull tenir una vida social activa, perquè m'agrada molt la cultura i perquè m'agrada molt la lectura i m'agrada molt el teatre, perquè tinc una mare que és gran i vull estar amb ella, perquè tinc uns nebots, bueno, és igual, una família. I quan em diuen tot això, i per això no tinc temps de cuinar, jo, saps què els dic? Doncs saps què? Continua fent això. Perquè és tan bonic que tinguis una família, que vulguis tenir cura de la teva família, que vulguis tenir cura dels teus amics, que vulguis tenir una vida activa i que vulguis tenir una vida cultural plena. Fes-ho, no cal cuinar, però llavors és com t'explico, com que la vida ha canviat i hi ha tants estímuls, a mi em sembla que dir-li a la gent que retorni a tancar-se a la cuina quan no li ve de gust o no és la seva prioritat, és una tortura que no ens farà bé als que estimem la cuina.
Clar, però Ada, m'has posat...
Però jo et dic, per això, dic la cuina, organitza't la cuina, perquè quan tu tens una cuina organitzada, amb totes les bases preparades, i després i només dediques un dia a la cuina com una activitat d'oci, 3 hores, a preparar-te les bases, i veus que domines el món, i que domines el món culinari, i després, encara més, quan arribes a les 8 de la tarda, després d'haver fet totes aquestes coses que t'agrada fer, pots juntar coses i pots juntar bases i seure a taula i menjar bé en companyia, perquè no hi ha cosa pitjor que menjar en companyia estressat. Llavors, en aquest moment, valoraràs que haver-te organitzat la cuina és de gran profit.
Clar, el que passa que aquí, Ada, tu m'has dit tot de coses positives d'una persona, però ara t'ho faré d'una altra manera. Quan aquesta persona no té temps perquè es passa 3 hores a Instagram, 1 i mitja a Facebook i 2 i mitja jugant amb la Play no sé quan, aquestes persones, ja no estem parlant de que utilitzes el temps per coses positives, sinó per coses, per pur plaer, que després no tens temps per fer-lo per la teva alimentació i la teva salut.
Val. Jo penso que si una persona es dedica... Quantes hores has dit? 3 a Instagram, 2 a Facebook, 1 i mitja a Facebook i 2 a la Play, ha d'anar al psicòleg. Ha d'anar a reeducar-se perquè té una addicció. Això són addiccions. Però és veritat que les xarxes socials ens atrauen molt i ens treuen molt de temps. És la nostra manera del segle XXI de badar. Badar no és una mala pràctica tampoc, eh? Ara hem de controlar la badoqueria, el badar, perquè si no passarem a ser badocs, eh? I passarem a ser gent molt limitada, no? Per tant, sí que és veritat que tot aquest fenomen de les xarxes socials, i això s'allunya una mica de la cuina, que és el que tu em volies ara redreçar, i jo me'n vaig per una branca, però tot aquest fenomen de les xarxes socials, al qual jo també hi soc no hi estic enganxada, però també l'uso, el faig servir tant per explicar coses com per veure què passa al món, és una cosa que ens ha vingut fa relativament poc i hem d'aprendre a gestionar-la i a dominar-ho i a situar-la en el temps. L'hem d'aprendre a situar-la, perquè si no se'ns pot anar de les mans. Això és com l'alcohol. L'alcohol té dues vessants, no? O sigui, té una vessant absolutament extraordinària, que és cultural, que és saborosa, que és social, i té una part, doncs, que és una addicció, que es transforma en una addicció i que que parteix famílies i que destrossa persones, no? És dominar aquest espai de plaer, perquè ho és, i emprar-lo amb una mica de seny. I si no ets capaç, doncs fer-te una agenda, no, diguéssim.
Per tant, el que hem de fer primer de tot ara és aprendre primer a comprar.
Que la Covid aquesta, la cosa aquesta que hem patit, el confinament ha fet grans cuiners, ha fet descobrir la cuina a molta gent, i això també ens va molt bé, perquè han descobert lo bonic i lo bo i lo extraordinari que és cuinar i menjar-se el que has cuinat. Tu saps com puja l'autoestima a la cuina? Puja com una cosa quan et surt bé, aquells macarrons, vaig fer uns macarrons de puta mare, i ho expliques a tort i a dret. Però també ens ha enganxat molt a les xarxes socials el confinament, perquè era una escapatòria. Per tant, mira, guanyem i perdem per una altra banda. No, però penso, insisteixo, que hem de trobar el temps per tot i no hem de ser esclaus de la cuina, perquè llavors es transformarà en un malson. I per descomptat hem de saber conviure amb les xarxes socials.
I el que dèiem, no? Aprendre a comprar, aprendre a cuinar, aprendre a reciclar. Quan diem reciclar, moltes vegades ho diem i pot semblar una connotació negativa, però jo sempre dic que el millor reciclatge que hi pot haver-hi és fer un platillo i amb aquella cassola del platillo fer-hi uns fideus allà, no?
Calla, que tinc gana jo ara ja, Sí. Sí, nosaltres els que ens dediquem a la cuina, de les restes en veiem oportunitats. Un mal cuiner en veu restes i un bon cuiner hi veu oportunitats de creativitat. Perquè el pòsit és com una massa mare, tu veus en aquell platillo, ha quedat un brou, un brou no, una salsa, un guisat, que només hi posis un arròs bullit, no cal que hi facis res més, ja tindràs un altre àpat. Això doncs és propi de la cultura culinària, i per això penso que el nostre patrimoni culinari l'hem de defensar, Pep, l'hem de defensar molt, el nostre patrimoni culinari, i l'hem d'estimar. L'hem d'estimar i l'hem de millorar, perquè el patrimoni culinari no és un codi culinari, no és una cosa que s'hagi immòbil, sinó que pot evolucionar. Però no ens hem de deixar enlluernar per les cuines exòtiques, que tenen el seu atractiu de tant en tant, però no hi fan res al nostre dia a dia, no hi fan res a la nostra quotidianitat, perquè no són sostenibles, tenint en compte la sostenibilitat com els hàbits de compra, no? La cuina patrimonial d'idees de reutilització, de reciclatge, com tu en dius, n'està farcidíssima. I per tant, jo us animo molt a recuperar aquells llibres de cuina i a reflexionar sobre ells i dir, bueno, què podem fer millor del que feien, però basant-nos en els nostres productes, en les nostres tècniques i, en definitiva, en els nostres sabors, que són els nostres accents. Què collons hi fot el coriandre a casa nostra? M'ho pots explicar?
Bueno, a l'època medieval, si no recordo malament, ja hi era,
Ja he perdut una batalla, 1-0.
No, però és igual, podrien ser qualsevol altra cosa. El que sí que tinc clar, Ada, i tu això ho treballes des de fa molts i molts i molts anys, és que aprendre a cuinar, aprendre a valorar la cuina i aprendre també a valorar i a no maltractar els aliments i sobretot a no fer-los malbé, és des de petit, no? Els petits de les cases els hem d'educar a casa, a l'escola ja ho fan, però a casa també, no?
És a casa. On aquesta, o sigui, nosaltres podem delegar moltes coses a l'escola, i l'escola també té la seva responsabilitat en l'educació, en l'alimentació, perquè els nens també mengen a l'escola, però és a casa on tu transmets i imprimeixes el teu patrimoni culinari familiar, insisteixo, i els teus valors. I és per això que jo sempre parlo de la taula, perquè és a la taula on això passa, és a la taula on eduques en alimentació de manera no teòrica. Els nens veuen com tu menges i veuen com tu gaudeixes. I tu ets un prescriptor, tu ets el que els hi dones el peu a menjar aquells aliments i els hi combats la neofòbia, o sigui, el rebuig als nous aliments. Per tant, si ells veuen que tu menges amb fruïció uns espinacs amb panses i pinyons, potser els costarà uns anys, però acabaran menjant aquests espinacs amb panses i pinyons. Però clar, si ells veuen que tu menges altres coses, doncs, a veure, com és que als nens els agrada tant el sushi?
Moda. o perquè els agrada als pares?
Perquè el sushi es menja els dies de festa. Es menja en un entorn amable, en un entorn divertit. No els obligues a menjar-se tot el sushi, sinó li dones uns bastonets i dius tu agafa el que vulguis i el suques i ja està. I a més perquè els pares fan festes quan el nen menja sushi. Quants pares diuen el meu fill, saps que li agrada el sushi? Per tant, aquest moment d'extraordinària felicitat al voltant d'un sushi va creant un vincle que el nen considera el sushi com una cosa bona perquè els pares ho valoren, perquè els pares ho disfruten i perquè el moment és molt amable. Fem-ho amb les llenties cansalades, si us plau.
Ho farem, Ada. Escolta'm, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes avui, les portes de casa teva, d'aquí de la Fonda Europa. Si et sembla, demano la carta i dinem.
Sí, no cal, ja t'ho explicaré jo. Avui va de menuts. De menuts, ja ho saps, eh? Cap i pota, sang i fetge, sang i perdiu, fetge amb ceba...
Doncs avui demanarem menuts.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres, avui us hem preparat una cita d'en Hiro que diu: una vegada que decideixis la teva ocupació, has de submergir-te en el teu treball, a enamorar-te del treball. Has de dedicar la teva vida a ser mestre en la teva habilitat. A passeu!
La vida és... al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, a bord, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Es para